Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La cultura d'un país es manifesta per diferents vies de comunicació culturals, des de la seva història, la seva llengua, el seu art, les seves tradicions, les seves arrels, però també a través de la seva alimentació. Com diuen que va dir el gran escriptor de Som el que mengem, Josep Pla, la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola, podem dir que la cuina catalana ha estat des dels seus orígens una cuina que ha lligat la necessitat d'alimentar-se amb el plaer de menjar. Una cuina amb els productes de temporada que ens dona l'hort, la pesca, la cria de conills, pollastres, porcs, vedelles i vedells, ja que a Catalunya encara hi ha una gran cultura de l'autosuficiència en els pobles. A més, però, amb aquesta mateixa cuina no ha tancat mai les seves portes a productes forans. Des de l'antiguitat, s'han acollit productes que hem introduït als nostres plats, on hi ha escrits que remunten al cultiu de l'arròs al segle XV, en el que avui dia anomenem de cuina tradicional. Avellanes, ametlles, arròs, albergínies, fesols, pebrots, tomates, etc, etc. Així mateix, podem esmentar que les faves seques van ser substituïdes en els guisats a mitjans del segle XVI per les patates. Quan aquestes van arribar d'Amèrica, les mongetes també van donar pas a noves varietats de cultiu. Els pebrots i l'albergínia es van consolidar en el referent de l'escalivada a la cuina quotidiana. Però molt abans de tot això, dels grecs vam aprendre la saó del peix, una tècnica que encara es fa avui dia a tot el llindar marítim. I de l'època romana vam aprendre la cultura del vi, la de l'oli i la del pa. I és que la terra catalana s'ha vist influenciada per altres cultures, però, a més, s'ha vist obligada a crear microcuines degut als seus microclimes i microterritoris, aquests paisatges que fan tan diferent un poble d'un altre, una comarca d'un altre, un indret del mar del nord a un indret del sud, de la muntanya o del secà, i a maridar aquests productes que ens anem trobant d'aquest país petit. Uns productes que moltes vegades ens han donat una imatge de cuina pesada amb molt de greix, i personalment crec que no és així. Només la manca de fonament de les tècniques de preparació i cocció fan una cuina que no sigui lleugera. Una altra cosa és que a diferents èpoques com la postguerra s'hagués de menjar el que hi havia o el que es tenia a mà per la impossibilitat d'obtenir altres productes. Al llarg dels anys, el greix de porc s'ha anat substituint per l'oli d'oliva verge extra molt present al seu cultiu tant a Girona, a Tarragona o a Lleida i també a comarques de Barcelona. Com granaris, per exemple, també de fruites i verdures. O com a zones muntanyenques que s'han consolidat ramats de xais, com l'ovella ripollesa o la xisqueta a les terres tarragonines, o vedelles a l'Empordà, a Girona o als Pirineus, o oques i ànecs, o pollastres al Penedès o al Prat. I és que la cuina catalana va molt més enllà. I va tan enllà que els grans altaveus de la cuina són els restaurants. Per això avui volem parlar dels col·lectius de cuina.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Avui és 11 de setembre, bona Diada Nacional de Catalunya a tothom, bona cuina i, sobretot, no oblidem els orígens, la identitat i la nostra saviesa i cultura gastronòmica. Avui farem una gran tertúlia per parlar de cuina catalana i també per parlar d'aquells i d'aquelles que han divulgat aquesta cuina a partir de la seva feina, els restaurants. Anirem fins al Baix Empordà a parlar d'un dels col·lectius de cuina més antics de Catalunya, la cuina de l'Empordanet. I com no, tindrem un nou restaurant a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui també, el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, no podíem estar sense la Guia Virgínies de la cuina catalana, aquesta guia que intentem buscar tots aquests restaurants, fondes, hostals i hotels que cuinen amb productes de la terra, que cuinen i reivindiquen la nostra cuina. Per això, avui, també tenim l'Òscar Gómez. Òscar, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Per portar una altra pàgina més en aquesta guia, que t'haig de dir, que aquest estiu, Òscar, hem tingut moltes peticions perquè aquesta guia, diguem-ne, la trobin allò tota sencera.
Sí?
No sé, haurem de fer algun pensament, no?
Sí, pensem-hi i posem-hi coses.
Doncs va, posem-hi coses. A veure, qui ens portes avui per emplenar una pàgina més de la nostra guia Virgínies?
Mira, avui us porto un espai molt especial, una llibreria que es diu Espai Quera, que van obrir la família Quera l'any 1916, és a dir, fa més de 100 anys, i que des de fa 4 anyets també és restaurant, sense deixar de ser llibreria.
Sí, una llibreria que hi pots menjar, és a dir, pots omplir de saviesa el cap a partir dels llibres, i pots emplenar la panxa, no?
Exacte. La gràcia és que han mantingut... És un lloc molt càlid, al carrer Petitxol, amb un ambient molt especial, molt xulo. Jo, de jove, havia anat a comprar guies excursionistes i mapes per recórrer el país. I em fa molta gràcia perquè la seva proposta gastronòmica té molt a veure en això, perquè a banda de vendre llibres que expliquen el país, també venen productes i ofereixen productes que expliquen la nostra gastronomia.
M'agrada perquè si us poseu les xarxes socials, per exemple, a Instagram, i poses Espai Quera, el subtítol és Llibres i platillos.
Sí, llibres i platillos. Perquè, per exemple, si demanes una tala de formatges, quina et posen? Doncs mira, et posen el formatge Puigpedrós, de la Cerdanya, de vaca,
sí.
Sí. El Baume Carrat, que és un formatge de cabra d'escorça florida, o el Baume Fumat, que crec recordar que era d'ovella, ara no estic 100% segur, però formatges catalans. I això al mig del Gòtic, en una zona turística tan dura, em sembla de destacar.
Home, és això, reivindicar la cuina a partir d'un espai, d'un indret, com és aquest, el d'una llibreria. A part dels formatges, què més hi podem tastar aquí?
Mira, si t'agrada la cullera, com a mi, tenen mandonguilles de carn i mandonguilles amb sèpia. Jo m'agrada més els que tenen sèpia. I m'agrada perquè, bueno, ells fan, són clàssiques, mandonguilles amb sèpia. Talladeta petita, la sèpia, t'haig de dir que a mi m'agrada trobar-la més gran, però em va agradar perquè el sabor del safalapuda estava amb el brou i em va agradar molt la cullerada.
Home, clar, aquí hi ha una cosa. Amb aquests platillos, avui en dia, que jo sempre dic que en lloc de menjar-te'ls amb forquill i gabinet, fins i tot els pots menjar amb cullera. I això ja és una altra dimensió,
A mi m'agrada tot el que puc menjar amb cullera, ho menjo amb cullera. Tot que això és una mica personal i de vegades algú m'arrufa el nas, perquè jo l'arròs, si puc, el menjo amb cullera.
I què més? A veure, part d'aquesta sèpia...
Mira, tenen anxoves del xillo de l'escala, fan unes truites de patata molt xules perquè són molt finetes, gairebé com si fossin una truita de francesa amb una capa de patata pel mig, una cosa així molt eleganteta i molt, molt xula. Tenen també pernil dolç i formatge amb pa de coca, és a dir, tenen un biquini amb pa de coca, que també està boníssim, i bueno, si t'agraden les truites també en fan de carxofa, de carbassó, tenen estic tartar, tot i que a mi, de tota l'oferta, diguéssim, el que menys em va cridar atenció precisament va ser el tartar, perquè m'agrada molt més tots els altres platillos que sí que reflecteixen la personalitat gastronòmica de la cuina catalana.
Escolta, i de postres, què hi vas tastar-hi?
Ostres, em vaig anar de cap, el flam de recuit de Fonteta, de Casa Martell. També tenen el recuit sol, si vols, amb melinous, I si a algú li agrada les postres que no siguin làctiques, doncs un mil fulls de crema del forn Vilamala, del mateix Barrigòtic.
Que bo, que bo. Doncs, Òscar, ens encanta que avui, el dia de la, diguem, de la nostra festa nacional, ens portis un restaurant que facin cuina catalana, que defensin aquest producte de la terra i ho facin en un lloc com és una llibreria, la llibreria L'Espai Quera del carrer Petritxol. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui toca cap a Arran de Marina. Els de l'interior, a la Garrotxa sobretot, quan anem a la platja, diem que anem a Marina, i fa una colla d'anys ens paràvem a mig camí perquè havíem d'esmorzar, perquè si no això no, es feia molt llarg. Avui en dia no, avui en dia amb les carreteres que hi ha, com a mínim encara, com això, hem millorat una miqueta. I és que venir a Marina, al costat de la platja, a parlar, a fer tertúlia sobre una cosa, un fet important gastronòmic a la nostra vida, no? A la cuina catalana, això s'ha de fer. I quan aquesta tertúlia parla del present, del passat i del futur, sobretot, doncs, home, encara més. I és que avui estem a l'hotel Casamar, a Llafranc, al Baix Empordà, i hem citat a tres persones que de cuina en poden parlar molt, de passat, de present i també de futur. Per una banda tenim a Martí Sabrià, per l'altra en Jaume Font i en Quim Caselles. Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Pep.
Quim, escolta'm, mira, ens has deixat aquí un petit espai que la gent està esmorzant avui, eh? Nosaltres fem el programa al migdia, però aquí la gent esmorza.
Aquí la gent comença a arrencar, a més fa un dia preciós, i res, esmorzar, platja, excursions, tot preparat, això.
Jaume Font, fa molt poquet que t'has jubilat, tu.
Sí,
estava sí. Al punta de pals, eh?
Sí, relativament encara estem aprenent com funcionarà tot això. Perquè tenim que veure els resultats d'això. Espero que tot funcioni i vagi bé.
Quan vas aixecar el primer dia que no vas haver d'obrir el restaurant, l'hotel, què va passar pel teu cap?
No ho sé, moltes coses. No, ara ni me'n recordo, però moltes coses.
Martí Sabrià, tu has sigut una mica, podríem dir, el d'Artanyan d'un gran grup, d'un col·lectiu de cuina que des dels seus inicis va tenir molt clar què era la cuina i com es vivia i com havia de canviar la cuina, no? D'aquells inicis avui, que per exemple després en podem parlar inclús, dels horaris, una cosa tan senzilla com l'horari, les hores que es treballen avui en dia un cuiner o una cuinera, com ha canviat, no? Com va començar això del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet?
Bé, va començar precisament perquè havia arribat un punt en què teníem la sensació que la gastronomia era molt poc important en el món del turisme i que en general el prestigi de les zones turístiques, de la Costa Brava en concret, el prestigi gastronòmic era molt petit. I comença com una mena de rebel·lió contra això, de nosaltres som un país on es menja bé, on tenim cultura gastronòmica, però la tenim com endreçada, la fem servir a casa i a les barraques, i en canvi en els restaurants fem paelles, fem sangries i fem allò que no toca. I estàvem també una mica a la fase aquesta de que els únics abanderats d'innovació, l'únic cosa que feien era copiar la moda francesa de la crema de llet, i per tant ens rebel·lem una mica en aquest sentit. I hem de poder explicar que potser no totes les zones turístiques, però que l'Empordà, a part de la proposta gastronòmica turística estàndard, hi ha una cuina pròpia, tradicional, que a nosaltres ens entusiasma, i que l'hem de tornar a posar a les taules dels restaurants i l'hem d'explicar al món. I així comença la primera mostra de cuina a l'Empordanet ja l'any 83, és a dir, fa 40 anys, amb aquest criteri i amb aquesta marca, que és Empordanet, que és un nom manllevat de pla quan parla de l'Empordà petit, i que ens va semblar que era l'antítesi, precisament, de Costa Brava. Costa Brava era massiu, era rapidesa, era, no sé, era precipitació, i en canvi Empordanet era serenor, era tranquil·litat, era proximitat, era petitesa, I això va començar amb una mostra, i al cap d'uns anys de mostra ens vam adonar que necessitàvem un grup que treballés cada dia amb aquest criteri, i el 95 és quan es registra la marca Cuina l'Empordanet i es crea un col·lectiu absolutament segregat ja del gremi per treballar aquesta idea, i pràcticament 30 anys després aquesta idea està viva i crec que ha tingut èxit.
Vosaltres com a col·lectiu és curiós, no? Perquè, per exemple, de col·lectius n'hi han hagut molts. Sí que és veritat que el present, diguem-ne, crec que és diferent i en podem anar parlant una miqueta, però, clar, un col·lectiu de cuiners i cuineres amb el qual doncs, no deixa de ser cada restaurant, no deixa de ser un negoci, no? Jo recordo fa molts anys enrere de que, ostres, haver d'ensenyar allò que tu feies o haver de compartir els teus coneixements, això, una cosa tan bàsica com sembla avui en dia, fa 40 anys, Jaume, no sé si la gent ho feia gaire, això de compartir coneixements.
No, més aviat la gent era molt reservada, cada un volia ser protagonista dels seus aconteixements o dels seus plats o de les seves aportacions o de les seves idees, i era complicat aprendre a vegades, si no... I bueno, per altra banda, quan jo era jove, escoles d'hostaleria n'hi havia molt poques. Jo recordo la inauguració de l'Escola d'Hostaleria de Sant Narcís.
Tu vas estudiar, tu ets membre d'Escola d'Hostaleria?
No. No, aquell moment, quan jo treballava al Peninsular, va ser quan es va fundar l'Escola d'Hostaleria. Hi havia en Lara, que era el director de la cadena del Peninsular i que va ser un gran protagonista de la família Nicolàssin, i els Lara van ser uns grans protagonistes de la fundació de l'escola. En aquell moment, recordo que hi havia un cuiner basc, que era el cap de cuina, que es deia Ramon, que era una gran persona. Hi havia en Joan Coll, que poder tu l'havies conegut,
sí, tant,
que va morir jove, aquest home, que era un metre. En fi, vull dir, allò va ser una aportació molt gran a Girona del tema culinari, diríem.
Clar, i és que avui parlem amb dos hotelers i restauradors, que això també, el restaurant d'hotel, també moltes vegades ha treballat o ha estat, diguem-ne, d'esquenes, no? La pròpia restauració moltes vegades ha sigut el restaurant d'un hotel, diguem-ne, com un servei, diguem-ne, pels hostes, però no ha pensat tant en donar una oferta culinària, una oferta gastronòmica amb entitat, defensant un territori com es fa ara, no?
Bueno, el restaurant d'hotel crec que és avui és un concepte que possiblement la gent no busqui ben bé això. Vull dir, potser busca més el que és restauració, i l'hotel a vegades... Digues.
Però jo amb això crec també una cosa, que al final el restaurant d'hotel, sí que és veritat que ha passat diverses franges, o sigui, veníem, crec, del petit hotel o chateau a França, on funcionava molt bé la fórmula, i va haver una època que era molt mal vist el restaurant d'hotel, perquè era un hotel, o sigui, era un menjar que en principi no valia gaire la pena, i va haver la transformació. Jo recordo que vaig estar treballant en el Drolma, i era una mica... que l'hotel gran de luxe tenia un restaurant també on es menjava molt bé, i jo crec que ara, o sigui, podem parlar per el cas propi, també el restaurant amb hotel, clar, jo tinc aquí gent, clients que arriba, que segur que li passaven en Jaume, que el que vol és aparcar el cotxe i quedar-se en el rai. Escolta, dino avui al Casamar, baixo a la platja, vaig a l'hotel de Franc a menjar-me un arrosset, pujo l'última copeta de vi, i nosaltres amb aquest tema sí que hem notat que el turista, el client, aparca, desconnecta, i el fet de ser hotel-restaurant, el tema del consum del vi, també, per exemple, dic, jo tinc clients aquí doncs, que igual fan una segona ampolla de vi perquè dormen a dalt, no? De fet, jo crec que això sí que ens ha anat bé, que potser el que jo mateix, però hem tancat com un cercle que et queda tota a la finca i que no, que potser no t'has de moure.
Bueno, i perquè podem tingut també dos models, El S'Apunta és un restaurant amb habitacions de tota la vida, perquè comença com a restaurant i les habitacions és un projecte posterior. Crec que tenim alguns casos, el Paco Pérez del Miramar té un restaurant amb 4 habitacions a dalt, el Quim té un restaurant que és la base...
L'hotel Empordà, el motel, no?
Per tant, ja s'ha de separar molt l'hotel hotel que neix amb el concepte d'hotel i que ha de donar a menjar als seus clients que no volen voler allà, si no es volen quedar allà, i els espais que neixen com espais gastronòmics, que a més tenen habitacions, que seria, en el cas del Sapunta, és evidentíssim que la vocació, fins i tot l'havíem arribat a discutir alguna vegada, de que tenien poca vocació hotelera i que estaven molt pel restaurant i de vegades potser una mica menys per l'hotel, no? Perquè portaven a la sang fer restauració.
Una cosa que vau fer molt bé els col·lectius, i sort en tenim de tot això, i de fet vosaltres vau ser dels pioners, en revaloritzar la cuina tradicional catalana, la cuina empordanesa, no? Teniu un pla que, diguem-ne, jo crec que és un estàndard filosòfic important, però després teniu tota aquesta colla de cuiners com en Pere de la Xicra, no? I comenceu a fer aquells llibres que em va sobtar molt, no? El llibre del sofregit, no? Ara és una cosa aquelles que sembla que la gent no tingui molt clar, però abans els restaurants feien els seus sofregits, a casa ja es cuinava, es començava a cuinar amb massa rapidesa i ja no es feien els sofregits com s'havien de fer, i vosaltres dieu: ei, tornem a ensenyar com s'ha de fer una base de la cuina catalana o gironina, en aquest cas.
Sí, en realitat la cuina de l'Empordanet té això, en diferència de la resta de col·lectius, que no és només trobar-se de tant en tant per fer alguna cosa, sinó es pensar i repensar la cuina. En la presentació del 95, al Far de Sant Sebastià, molt a prop d'aquí, fem un manifest dient: és estrictament necessari que tots tornem a posar damunt les nostres taules els plats que han fet gran aquest país gastronòmicament, els sofregits, les picades, els arrossos, els suquets, els mars i muntanya. Per tant, tornem a això. I tenim sort perquè fem aquesta... Això deixa petja, va més enllà del col·lectiu, perquè tenim aquesta sort. Tenim la Rosa Regàs, la Georgina Regàs, que col·laborem una mica, sobretot amb la Rosa, que té l'editorial en aquell moment, la Gaia Ciència, en aquesta idea de dir: no n'hi ha prou d'explicar-ho un dia, sinó necessitem plasmar-ho en el paper, que això corri, que això deixi petja, i arribem a fer una col·lecció molt, molt xula, no? La cuina empordanesa porta més de 10 llibres editats i sempre sobre això. Però a més, cada un dels membres de la cuina de l'Empordanet es converteix en un líder local. Això crec que també és molt important. És a dir, la cuina de l'Empordanet és territori baix empordanès, però en Jaume lidera que Pals comenci la cuina de l'arròs, i a Palafrugell la cuina de la garoina, i a Palamós la de la gamba. Per tant, en paral·lel, la cuina de l'Empordanet mobilitza molta altra gent perquè a cada poble hi hagi un moviment culinari amb tendència a això. I sempre busquem productes locals. Per tant, posem en evidència que l'arròs de Pals és un gran producte, que la gamba de Palamós és la millor gamba del món, que la garoina és un producte, un subproducte en aquell moment, però que els locals, els autòctons, ens els fotíem cada hivern 2 o 3 vegades a qualsevol platja, i que si això ens entusiasmava a nosaltres, hauria d'agradar a la gent de fora. Per tant, la gràcia de la cuina empordanet és que, a part de fer la seva feina, genera tot un moviment a l'entorn que es va estenent pel territori. Per tant, llavors, ells són 12, són 14, són 16, arribem a ser 20, no, la cuina empordanet, però sobretot el que hi ha és que ells es converteixen en líders també del seu espai. En Quim a Llafranc, en Jaume a Pals, en Marc a la Vall d'Aro.
Hi ha una cosa amb tot això que, a part del producte, és la temporalitat, que moltes vegades, Jaume, la temporalitat amb segons quins productes sembla que s'hagi perdut, i ara sembla que tinguem de tot a tot, no? Però vosaltres, amb el fet de fer aquestes campanyes també, dèieu: ei, ara és el moment de menjar la garoina, no? I fèieu la garoinada. Ara és el moment de l'arròs, doncs vinga, fem l'arròs. Jo crec que això també és molt bo, més que tot per la cultura, no? És a dir, culturitzar la gent i fer que la gent vingués expressament aquella època, però que sapigués que era aquella l'època del producte, i això avui en dia jo crec que la gran majoria de cuiners i cuineres ho tenen clar. Una altra cosa és que després et trobis algunes incoherències, diguem-ne, de forma genèrica, però jo crec que ho tenim molt clar, no? La cuina de temporada és un bàsic avui en dia.
I tant, i tant. És que en moltes ocasions, quan tu fas un plat, sobretot en temporada, la gent diu: carai, això era més, és la vegada que m'ha agradat més aquest plat. i dius, bueno, perquè ara toca menjar això. O sigui, vull dir, li treus molt més profit al producte quan és temporada i te'l menges o te'l pots menjar per temporada. Una altra cosa és que la temporada a vegades intentis allargar-la per l'època, perquè econòmicament ja et va bé, perquè el client t'ho demana i tu ets fan d'atendre pues, els gustos de lo que et demanen, no? Però segur que se li treu molt més partit amb un producte quan és temporada.
El que jo vull afegir, que és veritat que també tenim un país que és de... O sigui, és un país que és l'hòstia, culinàriament parlant. Tots a vegades, inclús amb el col·lectiu que hem pogut viatjar, quan tu expliques que en un radi de 20-25 quilòmetres hi ha gent jove que fa vi de tercera o quarta generació, que tens l'arròs, que tens peix, i que tot això en un radi tan i tan petit, jo crec que al final és lògic i és un orgull poder defensar-ho. La nostra cuina, ara es porta molt això d'explicar històries, l'storytelling i tot això, però al final aquí és com un no parar d'explicar històries, sigui perquè a sobre tens un escrit a darrere amb els Niu, amb Josep Pla, és que podíem fer campanyes quasi sense parar per poder explicar, però és que a sobre jo crec que al client li encanta venir a Llafranc a l'hivern a menjar-se groines fresques, i tot això jo crec que també al final tenim una documentació gastronòmica, el que parlava abans en Martí de les barraques, aquí la gent competia a veure qui feia el millor arròs, vull dir que ho portem jo crec a l'ADN una mica, que no és que ens ho hem inventat perquè emplenem els restaurants, s'ha reajustat, però és una realitat que jo crec que la cuina del planeta al final la va posar a vista, que la gent la defensa, la campanya que fem amb els sopars maridats, els quatre mans, jo crec que al final tot funciona perquè la gent li dones bona, o sigui, li dones qualitat i li dones territori, sobretot.
Ara em feu pensar en una cosa que, clar, això sí que és clar, i això n'hem parlat moltes vegades, no?, que és el fet d'actualitzar la cuina catalana, no? Segurament que fa 40 anys hi havia molts guisats que eren molt carregosos, també s'emplenava la cassola amb molt oli i no es treia, no? I això, podríem dir, a l'escola ens van ensenyar a que els plats es podien refinar, que es podien netejar, que es podien desgraçar i que també eren molt més digeribles i això, no? I no perdre l'essència d'aquest gust, no? Però, per altra banda, tenim una miqueta, deixeu-me tocar el crostó una mica, no? Aquesta pèrdua dels valors d'una cuina catalana o una cuina gironina o la cuina que vulgueu, amb que hi ha plats o productes que s'han posat de moda i llavors ara tant li fot que te'n vinguis a Llafranc o te'n vagis a Tarragona o a Barcelona o a Madrid i et trobes els mateixos plats o els mateixos productes, no? No parlem del pop amb patates, no parlem de segons quins productes, no? O l'estic tàrtar, per exemple, que abans ho deia al principi, no? Ara sembla que tothom ho copi tot, no? Aquell estic tàrtar amb el moll de l'os i amb les patates soufflé, no? Ostres, hi ha molta creativitat. Creieu que a vegades, diguem-ne, per fer una cuina més comercial hem de perdre el prestigi de la nostra cuina?
No, jo que no sóc cuiner, crec que sobre això hi ha un criteri que de vegades, potser per aquest parèntesi turístic, per aquest endreçament a l'armari de la nostra cuina durant un període que va ser molt llarg, que va ser aquest 60-85, on semblava que fer la nostra cuina no tocava, jo crec que de vegades no tenim una visió històrica. Tots els plats han evolucionat. Abans parlàvem del niu. El niu és un plat de Quaresma, que era la cosa més senzilla del món, els productes més barats del món, no? Hi havia el tall de bacallà, hi havia el puto pixopalo, hi havia la tripa de bacallà, que eren subproductes, i els quatre ocells que es agafaven en ple hivern amb ballesta. Llavors evoluciona, ve una època esplendorosa dels tapers i comencen a fotre doncs, la sèpia i els ocells més grossos i el tall de bacallà sencer i tot plegat. Jo crec que això ha passat en molts plats. Què passa ara? Que la capacitat de difondre un plat, en Quim fa un plat avui, el penja a Instagram i al vespre algú a l'altra punta de país diu jo també ho puc fer. i si pot assemblar o no s'hi pot assemblar. Clar, la difusió en aquests moments de cada recepta, d'aquesta intimitat perduda que deia el Jaume, que tothom era, guardava molt la seva recepta i si posava o no posava xocolata en aquella picada, això s'ha extraviat. I jo crec que és una fortuna que siguem capaços de compartir, però també té això, que de vegades allò que era local ara s'ha convertit una mica en un plat de tothom. El que a mi em sembla important és que no abandonem l'arrel del que és nostre, és a dir, que siguem evolucionant i tal, però que siguem mantinguent. Recordo molt que en aquest decàleg de la cuina de l'Empordanet del 95 diem tothom tindrà la carta feta a la seva manera, un arròs, un suquet i un mar i muntanya. És a dir, jo crec que són aquests criteris els que hem d'intentar que no s'esbandeixin, és a dir, que no fugin, eh? És a dir, que allò que ens ha donat criteri, un plat en picada, un plat en sofregit i una barreja de carn i peix, que és el més empordanès, però clar, ara pots trobar plats que barregen carn i peix a Astúries, o Càdiz, o a Marsella. I fa un segle això era exclusivament nostre.
Jaume Quim, passat podríem dir i present de la cuina de l'Empordanet, no? Del Baix Empordà. Com veieu el relleu generacional? Perquè clar, aquí estem parlant d'una persona que està pels 70, d'una altra que està pels 40, que un bé pot venir d'escola, que l'altre no. Una cosa és el relleu i l'altra és la visió de la cuina gironina.
Quim?
Jo començo, diguem, amb el relleu, i després anem a la cuina gironina. El relleu jo crec que l'Australia tots ho sabem, que en els últims 3-4 anys hi ha hagut un patapam, no? Que al final jo crec que potser ens el vam guanyar el fet de fer aquestes jornades tan i tan llargues, de potser no pagar el que realment la gent es mereixia, i ens n'hem adonat compte, doncs, que s'ha d'anar regularitzant el que per nosaltres era normal, doncs s'ha d'anar posant normal administrativament. La gent no pot treballar tantes hores i han de cobrar millor. Després, això jo crec que és que està clar, jo crec que tots ho hem més o menys entès. I el que és molt important jo crec també és que l'empresa o que el restaurant tingui un projecte, no? O sigui, jo crec que a vegades aquí convencem a la gent que et vingui a treballar amb tu perquè el teu projecte doncs sigui innovador, perquè la gent pugui participar, a part de guanyar-se bé la vida i de poder lluir, doncs, com un restaurant, per exemple, com a Casa Mar. El relleu, jo crec que això molts de cops és un tema que no afecta només a l'hostaleria. Jo he estat en tema de pescadors últimament i també és un tema que afecta bastant. Jo crec que al final, parlant al meu cas, jo tinc 3 fills, 2 venen al dematí a treballar una miqueta i la petita imagino que també vindrà als dematins. M'encantaria que seguissin, evidentment, jo sóc tercera generació, m'encantaria si tenen que fer-ho amb il·lusió per poder portar alguna cosa més, doncs, a una finca que va fundar el meu avi, però sense obligar. També és veritat que hi ha més escoles, tu això en saps més que nosaltres, Pep, més escoles d'hostaleria que mai, o sigui que jo crec que el jovent que realment li agradi, jo no he passat per escola, en Jaume comentava que tampoc havia passat per escola, teníem com una via molt ràpida per poder anar als restaurants, i treballaves en els restaurants, que era la nostra escola en aquell moment, però ara jo crec que hi ha una capacitat de formació que pot catapultar aquesta cuina, aquest petit empordanet, doncs, seguir sent referent gastronòmic a Catalunya.
Possiblement per poder pagar millor a tot aquest personal que volem que ens vagi seguint la nostra feina, també s'haurà d'acostumar el públic a poder pagar una mica més les factures a final del dinar, no? Perquè la matèria prima val cèntims, les hores del personal valen cèntims, les instal·lacions valen cèntims i després possiblement ens haurem d'acostumar a que les factures dels restaurants, els menús no siguin de 40 euros, siguin de 70 o clar, 80 o...
Clar, de fet això és una d'aquelles coses que un quan va comprar una camisa la compra i pot comprar una camisa de 25 euros i pot comprar una de 250, no? I de ben segur que no li dirà, no, la clienta o el client amb la persona que hi ha allà darrere, escolti'm, és que és molt car això, m'ha de fer un descompte perquè... No? I a més pagues, no? El restaurant encara és aquella entitat que tu vens, menges, o primer encarregues, llavors decideixes si anar o no anar-hi, no? menges i després, ui, que és car, no? És a dir, sembla que tothom, com que tots mengem i cuinem més o menys, sembla que sapiguem més el valor d'això, no? I això també ha de canviar una miqueta, no? Ens hem d'acostumar a que si encarreguem, potser, no?, de la mateixa manera que comprem una entrada pel teatre o per anar a veure el Barça, doncs hem de pagar abans i no passa res, no? Perquè, home, clar, no deixa de ser una empresa, això, i tenim molts problemes, diguem-ne, sobretot, per exemple, dels no-shows, no?, que ara se'n parla molt d'això, Martí.
Sí, bé, de vegades hem de distingir. Quan hem massificat o hem socialitzat d'una manera infinita la restauració, perquè abans hem de recordar que la restauració, potser en aquests anys 80, el nostre client era un client, diguéssim, socialment i culturalment de gamma alta, ara això s'ha socialitzat, de vegades fa goig venir al Casamar i veure moltes taules de nanos de 25 anys, la qual cosa a mi em sembla que també ha de tenir aquesta lectura positiva, és a dir, també hi ha gent molt jove que ja s'interessa per la bona gastronomia, però és cert, l'exemple de la camisa a mi em serveix, i jo moltes vegades ho he discutit això, m'estimo més sortir una vegada a la setmana o cada 15 dies en un bon restaurant que sortir 3 vegades a menjar pizza fora de casa, no?
Però bueno, si la pizza és bona, cap problema.
No, no, quan dic que tens pizza sense intentar menys tenir el producte, però vull dir, amb un tiquet de 30 euros, doncs potser hem d'aprendre a espaiar. El Jaume deia, això acabarà encarint. Al final, quan mires a Europa i dius, hosti, són molt cars els restaurants de nivell, els restaurants gastronòmics, els restaurants de prestigi, d'estrella, de quan en vulguem dir, són molt cars perquè el producte és molt car. Penso que el gran problema que ha d'afrontar la restauració futura és que la gent no cuina, i quan la gent no cuina no té referents. És els que anem a comprar una rascassa al mercat i sabem que ahir anava a 44 o 48 euros al quilo, quan te la porten neta, polida, presentada en un plat, servida, saps que 400 grams de rascassa que et serveixin han de valguer molts diners, i per tant ja no discuteixes gaire el preu. Jo crec que aquesta és una batalla que sempre existirà, perquè sempre hi ha gent que li sembla que tot és car, però que també és cert que la gent que li agrada anar de restaurant, jo crec que és molt conscient del que val, ser ben servit, ser ben atès, que et portin el menjar a taula, que t'ho portin net, polit, i a més ells són molt hospitalaris, els restauradors, i al final sempre t'acaben convidant al cafè, a la copa, al no sé què, i vas sumant i dius, hosti, però si això ho pagués per separat, he pagat 80 euros, he pagat 100 euros, i si ho hagués anat comprant també el cafè que m'ha regalat, el vi que no sé què, no sé, potser estaria gastant 150, no? Per tant, no, jo crec que el públic bo, el públic realment gastronòmic, és conscient del que hi ha, i jo crec que no teniu gaires queixes del client respecte al preu.
No, queixes no són queixes, són que haurem d'anar acostumant a la gent que les factures a última hora no seran aquelles factures de 60 o 70, que això s'haurà d'anar incrementant a poc a poc.
Clar, però és que a mi ara em feu pensar en una cosa, no? Per exemple, amb l'arròs, no? Tu vas a un restaurant i demanes un arròs i valdrà aquell arròs 30 euros i molta gent pensarà, collons, quin arròs, no? En canvi, tu te'n vas a un restaurant japonès i demanes 7 o 8 peces de sushi ben fetes i també val això, i no tenen aquella sensació de que aquells 30 euros, no, saps, els 30 euros d'un arròs, diguem-ne, tradicional, o 30 euros d'unes peces de sushi bones, sembla que no tinguin el mateix valor, no, a vegades?
Bueno, per això jo crec que també una mica més, a més ara es parla molt de l'experiència. Jo parlant pel client d'aquí al Casamar, que al final el que busca és que arribi en aquest Empordà maco, que pugui fer l'excursió, que es mantingui el paisatge. Jo crec que també és una cosa important, que al final aquí la gent arriba, vol fer l'excursió, vol menjar bé, vol pagar. Jo crec que amb això del preu, és veritat que la gent també vol pagar, o sigui, que la qualitat preu sigui just. La gent quan es fot una escòrpora, jo crec que ara de mica en mica quasi tothom sap ja el que val, el que no vol és gat per llebre. Després, al final, jo crec que amb això som uns grans ambaixadors, que expliquem històries, que expliques paisatge. Jo crec que també hi ha una part del turisme nova, que és que el client que ve, per exemple, al Casamar, que jo li parlo de l'Albert Grassot, per posar un exemple, a la tarda pugui agafar el cotxe i pugui anar a visitar l'Albert. De fet, també és una manera de fer país, que pugui anar a l'Empordà a veure l'Adrià de Mas Vida. De fet, jo crec que aquí, i això tu, Pep, ets un gran ambaixador de l'Empordà, ens has fet creure, amb en Martí, que l'Empordà és lo gran que és, o sigui, dins del petit que és, en tema de productes, en tema de persones, i la persona el que busca, jo crec, és que tingui una experiència. Tu pots anar a menjar un arròs un dia, però també és veritat que amb això també podem parlar un altre tema. La gent és que al final, que aquesta suma del preu i de l'experiència que ha tingut, aquest cas a passar un dia a Llafranc, a passar un dia a Pals, on sigui, que torni a casa, que sigui el nostre, que sigui el nostre millor guia, que ho expliqui, el que diuen, que la millor guia és un client feliç, no? Que ho expliqui a 5 o 6 persones, i sobretot que torni. Que a mi el que m'agrada és quan un client torna, diu, escolta, tornem, sigui per una data d'un aniversari, sigui perquè doncs vol portar els fills, que a vegades em trobo aquí taules que dius, escolta, un degustació al Casamar no és barat, i veus un pare amb 3 fills i dius, hòstia, els 3 fills també pagaran el preu. Però el pare, ja hi ha una cultura gastronòmica de que el nen o de que els nens ja vagin començant a veure, i jo crec que això se'ns dona bé, jo crec que en som bons, perquè també hi ha una generació darrere que ha apretat molt, que ha lluitat molt fora de la frontera per posar-nos el camí. Jo ho dic, a mi m'ha tocat una generació molt maca amb la feina molt feta, que hem seguit pedalant, però jo crec que al final l'aplaudiment sobretot és per les primeres persones que van estar en el col·lectiu, sobretot.
Dels petits gourmets que hi ha als restaurants, i per acabar una miqueta, m'agradaria que m'expliquéssiu com veieu el futur de la cuina gironina, de la cuina empordanesa, i si, entre altres coses, ara que parlaves de la mainada, si això passa per veure si els col·lectius comencen a posar-se, diguem-ne, al damunt de la taula, això d'anul·lar, diguem-ne, una miqueta, els menús infantils, perquè, escolta, els nens i nenes, si se'ls educa, mengen igual que un gran, no? Això és una bona manera, diguem-ne, perquè entrar, diguem-ne, amb el jovent, quan ja tens 2 o 3 anys, que comences a menjar de tot, que li puguis donar, i sobretot que el nen i la nena puguin, diguem-ne, començar a gaudir d'aquesta cuina, no?
Jo parlo en qualitat d'avi ara, que estic entre els 10 i els 14, tinc 3 nets, i la veritat és que és una lluita. I a casa meva és una casa que s'ha cuinat sempre, per tant els nens sempre han vist que es donava valor a la cuina, que es buscava temps per cuinar, és a dir, que quan quedem un diumenge a les 10 del matí estem als fogons i comencem a pelar alls i comencem a pelar cebes, i per tant ho denoten, però tot i això de vegades costa que els nens s'arrapin en aquest criteri de tastar-ho tot, i per tant també entenc que hi ha pares que hi ha un moment determinat que opten per dir, bueno, nen, què et menjaràs, una hamburguesa? Doncs menja't una hamburguesa, és a dir, si tot l'altre no t'agrada no estaré aquí barallant demà. Però insisteixo molt, tinc molt el record de les últimes anades al Bulli, veient gent molt jove i comentant amb en Juli, i hòstia, hi ha un públic de 30 anys aquí, no? Hi ha gent, hi ha el Roca, o el Casamar, o el Sapunta. Jo veig molta gent jove que s'interessa per la gastronomia. Vosaltres heu fet molta feina als mitjans els últims anys. Hi ha molts programes de cuina, molts programes de ràdio, molts programes de televisió. Per tant, jo crec que estem generant, no sé quin percentatge de la població, però estem generant públic joves amb expectatives gastronòmiques altes, i per tant jo crec que el futur de la restauració, de l'alta restauració, està més que garantit.
I en canvi, per això, veus que altres indrets o grans ciutats, per exemple a Barcelona, cada vegada costa més trobar un restaurant d'una cuina catalana, no? D'una cuina tradicional, inclús una cuina tradicional posada al dia, no? I veus molts restaurants, diguem-ne, podríem dir de cuina ètnica, i clar, això fa que les modes a vegades, no?, que perdem una miqueta, no?, com a cuina catalana, aquesta identitat.
Potser sí, però bueno, ens tenim que anar modernitzant també, o sigui, tenim que ser conscients de que tot evoluciona. Després crec que també tenim que ajudar a que els plats evolucionin amb aquest aspecte, perquè potser després la joventut potser no ho entendran, això de la picada o d'això, encara que sigui més light, més això és el que crec que tenim que permetre, tenim que ser permissius de que tenim que allogerir possiblement. Martí diu de passar de començar a les 10 del matí a la cuina, aquesta mainada, si li diguem que per menjar-se un arròs té que començar a les 10 del matí, poder no en menjaran.
Per això tenim un Toni Izquierdo amb el seu sofregit i ens estalviem un parell d'horetes. Jo volia afegir aquí, diguem això de la cuina de restaurants de cuina de fora, que l'especialització, que és algo que es porta molt ara, també està bé que hi hagi un restaurant que vulguis menjar un bon ceviche i puguis menjar un bon ceviche, un restaurant que hi hagi uns bons peus de porc, i al final cadascú, el client, després tria el japonès que parlaves tu abans. De fet, pel que fa als nens, jo tinc 3 de 16, 14 i 9, i la veritat és que l'únic amb en Martí, eh? Sí que és veritat que explico, que cuinem a casa, que jo crec que el xulo també és que el nen tingui una relació a casa amb el menjar. També és veritat que alguns s'adentren en plats diferents abans que altres, i jo aquí això ho veig aquí en el restaurant també. Hi ha nens amb 6 anys, es fan un menú de degustació, s'ho mengen tot, i tens un nen amb la famosa pasta amb d'allò. També és veritat que molts de cops amb els pares no pots discutir-hi, perquè tampoc val la pena, o sigui, el pare diu, escolta, tens pasta pel nen, potser no ho comparteixes, però al final és el seu pare. I una cosa important també, que això potser ens ho hem saltat, que és el tema del foment que s'està fent de l'alimentació, de l'educació alimentària en els col·les, d'una manera que és veritat que els col·les no són, o sigui, no estan obligats a tenir que ensenyar a menjar els nens, però en el col·le ja hi ha molta relació. Jo parlant en el cas del col·le de la meva filla petita, ja tenen un hort, en tant en tant doncs, hi van cuiners a parlar, hi han anat pescadors, a explicar una miqueta doncs, què és el que es fa, hem fet tallers de cuina, de cuiners del món, inclús es fa la manduca solidària, que és una cosa molt i molt maca, al col·le Palafrugell, doncs ja feia moltes nacionalitats, i cada mes es fa una de les nacionalitats dels pares, dels alumnes, fan un tiberi amb els plats típics. Vull dir que jo crec que al final a tots ens agrada menjar, i tenim una feina que és collonuda per això, perquè al menjar, beure, ens agrada quasi tots, i el fet de que a l'escola també els nens tinguin un petit hort, o que tinguin aquest avi doncs, que té un hort, que saben que els tomàquets són a l'estiu, doncs, que potser les carbasses surten després, tot això al final és relació gastronòmica, que de mica en mica és cultura, que el pescador explica una miqueta doncs, que el sonso doncs, és de primavera o no de primavera, que el col·le lliguin una miqueta, doncs, que també hi ha una cuina àrab que té uns aromes diferents a la nostra cuina, al final fa que aquest nen s'alimenti millor, que tingui més cultura gastronòmica, perquè al final també mengem per alimentar i per sobretot també per disfrutar-ho.
Home, ara que dius això, perdona, si el futur, per exemple, està també amb actualitzar, algun dia d'aquests podem fer una vedella amb bolets amb una mica de harira, no?, per exemple.
Per exemple.
I segueix sent una vedella amb bolets.
No, però a mi sí que m'agradaria ressaltar, és cert que hi ha molta cuina ètnica a les ciutats, a les grans metròpolis, però al món rural, afortunadament, encara hi ha molts canelons, hi ha molts arrossos, encara hi ha una mica de la vedella amb bolets i el fricandó. Jo encara tenim molts llocs on escollir anar a menjar aquestes coses el dia que diem, no, avui anem a menjar clàssic. Jo crec que hi ha oferta i que no es perdrà, que hi ha molts establiments, no sé, ara em ve el cap que menjàvem no fa gaires dies, dinàvem a Palau Sator, allà hi ha dos restaurants, Mas Pou i Can Saló, per exemple, que és cuina tradicional absoluta, amb un èxit esclatant. Restaurants que estan sempre, sempre plens, treballen enormement. Per tant, hi ha un públic, i mentre hi hagi un públic que reivindiqui aquesta cuina, que li agradi aquesta cuina clàssica, jo crec que hem de veure aquest futur, com a mínim el futur immediat, el futur dels propers 10-15 anys amb optimisme. Tindrem cuina empordanesa per anys.
Va, per acabar, a veure, mireu, aquest estiu, el Bocato di Cardinale, hem demanat als cuiners i cuineres que han vingut, una de les preguntes era a on van a menjar quan fan festa. A veure, Jaume, tu ara que fas festa, perquè hi ha allò, festa indefinida, digue'm un indret, diguem-ne, d'aquells que disfrutis, que gaudeixis, que siguis feliç menjant.
Mira, jo ara m'he acomodat molt. Allà on menjo molt és a casa. Però, a part d'això, si un dia surto, doncs em limito els entorns de Pals, eh? No viatjo gaire, no me'n vaig lluny de Pals.
Va, mulla't una mica, digues un lloc.
Mira, un puesto que encara fa dos dies vaig estar va ser a la gola del Ter.
No hi havia gules ara, eh?
No, precisament ja hi vàrem anar perquè no hi havia gules, perquè si no... però saps què passa? Que busques la comoditat del pàrquing, busques que puguis arribar molt a prop de l'establiment sense, perquè ja tenim una edat, els que anava encara eren més grans que jo. Després em varen dir, escolta, no ens fotis caminar gaire per anar a dinar, i vaig buscar allà perquè era còmode, però no sense cap pretensió tampoc, però vàrem menjar de fàbula, vàrem estar tranquils, i jo busco ara això, busco molta tranquil·litat.
Martí Sabrià, va.
Bé, jo per raons professionals tota la vida m'he vist obligat a repartir-me molt, a intentar treure el nas a totes les cases, sobretot a totes les cases que quan jo les necessitava per fer marca, per fer país, hi eren. Per tant, a tots els restaurants de la cuina l'Empordanet, però crec que avui estem en una casa gran que fa molt goig venir, per tant, el Casamar seria un espai recurrent.
I en quin casell és on va dinar quan fa festa?
Jo, mira, el dia de festa, dic, ara vas a l'estiu amb la família, anem a la Pineda, Tamariu, que és un restaurant molt senzillet, on te fan aquests porcs a la brasa de torradets. I en veritat som feliços, perquè estava a prop de la riera, queda amb aquest airet, amb els pins, i realment és un lloc on no hi passa res, hi passa tot.
Quim Casellas, Martí Sabrià, Jaume Font, moltes gràcies per donar-nos aquesta, podríem dir, aquesta visió del present, del passat i sobretot del futur d'aquesta cuina empordanesa.
No sé si tens que ser tu l'últim, però deixa'm dir-te una cosa. El projecte de la cuina, el col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, un dels grans culpables de que hagi durat tant i de que hagi funcionat, el tenim aquí a taula, que és el Martí Sabrià.
El d'Artanyan.
Gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui una frase del cuiner Ferran Adrià que diu: la cuina és un llenguatge mitjançant el qual es pot expressar harmonia, felicitat, bellesa, poesia, complexitat, màgia, humor, provocació, cultura, etc, etc, etc. Esperem que us hagi passat molt bé, que tingueu una molt bona diada de Catalunya i, si tot va bé, ens tornem a trobar aquesta setmana, però serà en un nou podcast. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran, a tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura, caic sense pressa guardant cada mirada, abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran, a tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat, és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.